Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Encara estem horroritzats, enfadats, enrabiats. Les imatges dels testimonis colpidors de la dona de València ens deixen amb el cor en un puny i s'entremesclen inevitablement amb aquell pensament de totes les morts que s'haurien pogut evitar. Davant tota aquesta desolació, el més esperançador que ens queda és la gent. La gent. La solidaritat també i sobretot en el menjar, que torna a convertir-se una vegada més en element imprescindible. Hem vist, per exemple, el reconegut cuiner valencià Ricard Camarena preparar més de 15.000 àpats al dia en cuines comunitàries i també en les cuines dels seus propis restaurants. El mateix José Andrés, amb la seva ONG World Central Kitchen, que ja està basat, malauradament, a treballar en situacions com aquestes. I cuiners anònims, la gent. Aquells que tenen aliments i fogons cuinant pels veïns que no tenen res. Entrepans, llenties, fruita, pa, macarrons, xocolata, el que sigui. Encara que recordo ara un veí de Paiporta parlant d'unes mandonguilles que algú del poble havia cuinat i dient que no eren fetes així, així. No, 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 que les havia fet amb salsa i eren boníssimes. Ha passat repetidament al llarg de la història en guerres, conflictes, desastres naturals, l'aliment com a cohesionador social, una manera de dir estic amb tu, una mostra de solidaritat de primer ordre. Persones donant de menjar a persones.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal, com estem?
Molt bé.
A qui convidem avui a la taula del restaurant caníbal?
Doncs en primer lloc avui s'hauria de convidar tota aquella gent que treballa per ajudar les víctimes i els afectats pels aiguats i les riuades que aquesta setmana han fet estralls al País Valencià.
Doncs sí, encara estem colpits per tot el que ha passat, els danys personals i materials són enormes i en alguns sectors les conseqüències d'aquest desastre s'arrossegaran durant molt de temps.
És el cas, per exemple, de la pagesia. Els danys encara s'estan quantificant, evidentment, però des de l'Associació Valenciana d'Agricultors apunten que hi ha milers d'hectàrees de cultiu afectades, sobretot de cítrics i de caqui, i que no només es perdrà la collita d'aquest any, sinó que la mort de molts arbres fruiters condicionarà també les collites futures.
A zones com la comarca de Requena-Utiel hi ha 35.000 hectàrees de vinya anegades i 5.000 de cítrics, i a València s'ha perdut el 100% de la producció de mandarina i caquis.
I a tot això se li ha d'afegir, evidentment, totes les zones d'horta pròximes a València afectades, més tots els danys en infraestructures. És un desastre. Per tant, estem parlant d'unes conseqüències que la pagesia del País Valencià notarà durant mesos i anys, probablement.
Doncs sí, tot el suport i escalf des d'aquí als meus estimats compatriotes valencians. I què més convidem avui?
En Quim Monzó.
Doncs som-hi, Quim Monzó.
Perquè estic convençut que li agradarà saber que des d'aquest any, el 30 d'octubre, serà el Dia Mundial dels Menuts.
Oh.
I no em refereixo als nens, sinó a les vísceres comestibles dels animals sacrificats, com ara el cor, ronyons, fetge, intestins...
O el cervell, o el cervell mateix, els cervellets, cosa que ens encanta cuinar i devorar aquí mateix al restaurant caníbal.
I són un aliment que no deixa indiferent a ningú. O t'encanta o et provoca un fàstic enorme.
Sí, sí. N'és una passió. Això sí que ho sabem del cert, el cuiner Xesco Bueno del restaurant Cal Esteve Castellbisbal, on des d'aquí us animem a anar-hi. Content que es dediqui, ens ha dit, un dia als menuts, a veure si d'aquesta manera, home, la gent els coneix una miqueta més, els cuina millor i els hi traiem de sobre aquesta mala fama o aquesta fama de menjar de segona divisió.
Li hem demanat al Xesco Bueno que quin plat de menuts cuinaria a un no iniciat en el tema i ens ha proposat això.
Es cuiria parts diferents, com ara una cua de vaca, uns cervellets per fer una truita o uns bunyols, un frit mallorquí, un frit de Matanzas, amb una careta confitada, després passada per la planxa així, ben cruixent, ben bona. Això seria una introducció i després la gent ja... Bé, ja estaria més acostumat si podrien entrar en un cap i pota, en una tripa, amb uns peus...
La careta confitada i cruixent, eh? Mira, ara
sí,
mateix
sí.
No li faria un lleig, jo.
No.
No. Se sap per què, per cert, diguéssim, serà el dia 30 d'octubre, el dia dels menuts?
Ni idea. No ho sé, perquè jo també m'ho he preguntat, ho he buscat i, no ho sé, no ho he sabut trobar. He vist que el 30 d'octubre és Sant Marcel, que era un centurió romà, he vist a veure si per aquí hi havia alguna mena de lligam, però no, ja ho seguirem investigant.
Potser això dels romans, o potser en Quim Monzó, que volíem convidar, ho sap, no sé. Nosaltres, si bé, què li donem?
A veure. Doncs a una truita de cervellets el podríem convidar tal i com proposa en Xesco Bueno.
I tant. Vinga, i encara tenim temps i espai per un últim convidat.
L'Agatha Christie.
Home, complicat, eh?
Sí, però és que han desaparegut, alerta, 22 tones de formatge cheddar, aquest típic britànic, i a hores d'ara és un misteri qui se les han portades. I la veritat, la cosa dona per una novel·la d'intriga.
A veure, situem-nos.
Neal's Yard Dairy. És un dels principals minoristes de formatge de Londres. El mes de juliol rep una important comanda de formatge cheddar, a més d'una varietat singular molt preuada, de part d'un minorista francès.
Ui, o sigui, francesos encarregant formatge anglès.
Ah, exacte.
Home, això és sospitós, ja començant
això
per aquí.
Ja t'hauria de fer sospitar.
Clar.
Però el minorista anglès, en lloc de sospitar, presumeix del fet que uns francesos li demanin formatge britànic per valor de 360.000 euros. La comanda és tan gran que l'ha d'encarregar a 3 elaboradors diferents. Puntualment fa l'entrega del cheddar el mes de setembre i espera amb il·lusió el pagament dels 360.000 euros previst pel 7 d'octubre.
I arriba el 7 d'octubre, però no el pagament.
Correcte.
Sí.
El 23 d'octubre passat, quan els responsables de Neal's Yard Dairy havien assumit que eren víctimes d'una estafa, ho denuncien a la policia, que ara mateix no té ni idea de qui ha sigut el lladre, tot i que expliquen que 22 tones de cheddar no són fàcils de moure en el mercat negre.
No. Fins i tot, em sembla que el mateix Jamie Oliver, cuiner estimadíssim per tots els britànics, ha fet ressò del cas
el
a les
Nando
xarxes.
El Nando Jubany d'allà.
Ah, exactament. I demana que, escolta, si algú veu una oferta sospitosament barata de bon formatge cheddar, doncs que ho comuniqui, que estarem contents de saber.
Clar, ha sigut un ratolí gegant, potser, s'han portat 22 tones de formatge.
I a la gata, Christie, que la convidaríem, tot i que, clar, no sé.
Sí, ja, és complicat, però ella sempre deia que el seu menjar preferit eren els scones, una mena de panet, oi?
Ah, sí.
Doncs això amb crema de Devonshire. No sé d'on ho traurem, però...
Ho farem.
Agatha, estàs convidada.
Tot sigui per l'Agatha Christie. Doncs bé, ja els tenim a tots, els convidats d'aquest diumenge al restaurant Caníbal, Quim Monzó, Agatha Christie i, per suposat, tota la gent que va treballar per intentar, i encara treballa, per intentar refer-se dels aiguats al País Valencià. I la Dolors, que ja arriba, com sempre, elegant, disposada a cantar el menú. De Halloween.
Bon dia, com esteu? Com va anar la castanyada?
Bé.
Vinga, us canto. Avui us servirem coixetes de corresponsal als Estats Units, macerades unes hores amb birranci perquè siguin ben tendres. També hem preparat una crema de castanyes que fem amb brou d'escriptor gironí i un arròs amb gambes i salseta de cuiner de Nova Orleans.
Ah, mira...
I per començar, com a plat fort, us podem oferir un barat a la sala amb salseta d'historiadora, grellada de carns de músics amb salsa chimichurri, o bé una hamburguesa de carn de periodista nord-americà amb ceba, cogombrets i mostassa. Què us ve més de gust?
Ah, sí que va de Halloween, ara que la miro bé.
Sí.
Cada por sí que fa. Què?
Home, per acabar de fer el combinat Yankee, Halloween, eleccions americanes...
Avui tot va d'això, avui.
Clar, fem hamburguesa de carn de periodista, o què?
Sí, fem això, i tant, amb patates.
Fantàstic! De seguida l'hamburguesa de carn de periodista. Oh, yeah!
A Caníbal Restaurant in Berlin.
Bon dia, Matt, com estem?
Bon dia.
Som a Five Guys, una de les cadenes d'hamburgueseries més icòniques dels Estats Units, on tenen més de 1.700 botigues. A Barcelona ja n'hi ha 10. Tot i no invertir en publicitat, té la fama de ser l'hamburgueseria preferida de l'expresident Obama.
la época de Obama, cuando salió, que era la hamburguesa favorita del presidente. Y entonces había, bueno, una cadena más pequeña, ¿no? Pero de calidad.
Entrem.
Entrem.
I, bueno, ho haurem de tastar, això.
Entrem.
Sí, jo sempre tinc ganes, sí. Qualsevol moment es pot menjar una hamburguesa, oi?
Matt Golding és periodista, productor i escriptor nord-americà, de Califòrnia. Ha treballat en projectes editorials i audiovisuals amb Anthony Bourdain, José Andrés i René Redzepi. Ja fa 14 anys que viu a Barcelona.
Yo creo que la parte más americana de Five Guys es todos los toppings gratis.
Ah.
La idea de tú puedes escoger y hacerlo en tu manera. Es
la libertad
americana de comer como quiero, ¿sabes?
O sigui, cucumbrets, ceba a la plancha, champiñones, mostaza, wow.
Bueno, yo, para mí personalmente, la parte clave es la plancha, ¿no? Sabes que hay una reputación de hamburguesa, la barbacoa, lo que sea, pero hoy en día en Barcelona hay un montón de smash burgers, ¿no? Uh-huh. De poner la carne ahí directamente en la plancha y luego aplastarlo.
Sí, sí.
Pero siempre ha sido como la técnica oficial de las cadenas de hamburguesas.
Claro, exacto.
Y para mí sale mejor. Estás más marcada la hamburguesa, tiene más sabor, más profundidad y son más finas, ¿no?
Ya.
Para mí es como, ese es el estilo de mi juventud, básicamente.
Sí. ¿Qué voldrás tú, por cert? ¿Qué vols demanar?
Yo lo que siempre aviso a gente que viene aquí es, sí, es increíble como pedir todos los toppings gratis y tal, pero es muy fácil pasarse. Yo soy un poco más sencillo. Ceba a la plancha.
Ceba a la plancha, d'acord.
Mayonesa. En este caso creo que sí, yo voy a ir un poco más allá con los jalapeños, porque soy muy fan de picante.
Del picant.
Y ahora me borro un poco de ketchup al lado, que esa es la parte de mi infancia.
I els cogombrets, m'ha sorprès que no els demanis. Sí, no?
Per mi són, parece acidez, es necesario para cortar la grasa de hamburguesa.
Claro.
Y aparte de eso, las patatas fritas aquí siempre han sido muy, muy buenas. De las mejores dentro del mundo de cadena, vamos.
Bueno, claro, es que el que més sorprèn quan entres aquí és que només entres i hi ha uns sacs enormes, però això són patates, o sigui, patates sense pelar, senceres, eh?
Bueno, vamos a dir, ¿no?
Sí, va, demanem. Hola, bon dia.
Hola, ¿qué tal?
Yo voy a hacer el cheeseburger con cebolla plancha, pepinillo, mayonesa y puede ser ketchup aparte, al lado. Muy bien.
Yo haré como tú, la cheeseburger, poso cogombrets, oi? Mostassa, y em copiaré ceba a la plancha, ¿no? Ceba a la plancha.
Sí.
També patates, que per cert m'ha sorprès lo de l'estil Five Guys i l'estil Cajun.
Sí, las cayún vienen con una especia picante, están muy bien de sabor. Y bueno, ya que él pidió las normal, pues está bien ahí como que hagan la combinación de las dos.
Y yo agua, si pot ser.
Vale. Sería 32,5.
Moltes gràcies. ¿Y ahora cómo fem això? ¿Ens ho porten a la taula o no?
Creo que lo recogemos nosotros normalmente.
Ara tenim 10 botigues, em sembla, de Five Guys aquí a Barcelona. I jo no sé si trobes que el fet de tenir-la arreu del món li treu una mica la màgia, perquè, o sigui, puc tastar aquí, però no em caldrà anar als Estats Units per tastar això.
Sí, bueno, eso siempre ha sido un poco, como estamos hablando de la exportación cultural y gastronómica de Estados Unidos, una parte que siempre ha venido un poco de, no, un poco mucho de Estados Unidos, es esta idea de tú puedes estar en cualquier sitio del mundo y comer la misma cosa y beber la misma cosa, tiene el mismo sabor, tiene el mismo aspecto. Por una parte, sí, hay algo mágico de, oye, puedo estar en Barcelona comiendo hamburguesa de Five Guys. O puedo estar en el Quinto Pino comiendo un Big Mac.
Uh-huh.
Por otra parte, pierdes un poco la esencia local, ¿no?
Sí.
Ese balance siempre estamos buscando. Y cuando veo americanos comiendo comida americana, cuando están viajando, me da un poco de tristeza.
Sí. No sé si recordes que l'última convenció global del McDonald's es va celebrar a Barcelona. Sí, i llavors artistes com per exemple Antoni Miralda van una mica criticar que aquí, que som com el paradigma de la cuina mediterrània, gent com McDonald's aterrés aquí per fer la seva convenció global. I parlaven fins i tot d'imperialisme, no? No sé com ho veus.
La crítica és contra McDonald's siempre ha sido aquí en Europa, bueno, empezando en Italia. ¿Te acuerdas como el famoso McDonald's que abrió en los Spanish Steps de Roma, en el centro de Roma? Y hubo pues una explosión de feedback y de críticos, empezando con Carlo Petrini, que es el fundador de Slow Food. Oye, la fast food no queremos aquí. Aquí en el Mediterráneo es slow food y punto. Por una parte quiero creer que sí hay espacio para todo, pero al mismo tiempo sé que es un poco arriesgado, ¿no? Cuando abres una puerta a buscar comida más conveniente, más rápida, te conviertes en una persona buscando cada vez más una cosa así. Y no quiero perder la esencia de la cuina catalana, o ni de slow food, de un buen potaje, de un plato hecho por las abuelas de la región.
Hamburger, cheeseburger, 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 Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac, Whopper.
Oye, mira, este tío ha pedido una triple hamburguesa para...
¿Cuatro? ¿Cuatro hamburguesas hay?
Creo que vienen de fiesta.
Ya. Puede ser. Dios mío.
Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper, hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper.
Sí, aquestes són les nostres, no?
Mira, más clàssico, eh?
Sí.
Más sencillo.
Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper, hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper.
Ah, está listo la comida.
Ah, sí.
Ok.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Oh, gràcies. Agafo.
On vamos?
Mira, a veure si tenim per aquí una taula.
Molt bé.
Ah, aquí, perfecte.
Hamburger, hamburger, hamburger.
Ara l'obrim, que estic ansiosa i tot jo. Però m'estaves dient això de la visió reduccionista de l'hamburguesa.
Sí, bueno, la versió americana de oye, hemos exportado solo las hamburguesas y los hot dogs y Coca-Cola es una visió muy limitada. Hay una exportación inmensa y sí que hay cosas negativas o cosas un poco menos positivas, pero por otro lado hay cosas increíblemente complejas que han aportado un valor gastronómico al mundo. Entonces, pues, siempre me gusta hablar de los dos lados, ¿so?
Claro.
Para dar como una visión más representante del impacto americano en el mundo gastronómico.
¿L'obrim?
Venga.
L'obrim.
Venga.
La tasto, ¿eh? Ja et dic la meva opinió.
Què opines?
Però per què ens han posat dos hamburgueses?
Bueno, ese es el truco, ¿no? Es un poco como Starbucks. Cuando pides un tall, ese es el tamaño más pequeño. Aquí, hamburguesa sencilla, quiere decir dos hamburguesas.
Ja. Potser me'n sobraria, una.
Little hamburger, algo así.
Em sembla... Bé, vas compartir molts moments amb Anthony Bourdain, amb qui vau ser socis fins al 2018, quan va morir, i ell també va reflexionar sobre com havia de ser una hamburguesa, una bona hamburguesa, i va dir que s'havia de poder menjar amb una mà. És a dir, que el problema de l'hamburguesa era més aviat estructural, gairebé
totalment.
Més estructural que no de pas de sabor.
Totalment, i per a Bourdain... Él era muy fan de esa cadena de California que se llama In-N-Out.
Cada vegada que vinc a Los Angeles, quan surto de l'aeroport, em compro una hamburguesa In-N-Out. I anant cap a la ciutat, quan me l'acabo, me'n compro una altra. Fins i tot de vegades compro un dels grans menús amb hamburgueses, ceba, patates, fregides i batuts. I m'ho emporto al meu hotel elegant. Normalment, quan entres en un hotel amb moltes estrelles, amb una gran bossa de fast food, la gent et mira i pensa, mira aquest, és de classe baixa. Com és que s'atreveix a portar aquest tipus de menjar aquí? Si tenim un restaurant. Però res de tot això. Només estima i admiració. Fins i tot dels mateixos treballadors que et diuen, ben fet, senyor, excel·lent. Si pogués, m'ho menjaria ara mateix.
Per a mi és la hamburguesa idílica. Són dos hamburgueses muy fines, muy bien marcadas en la plancha, más pequeñas que estas.
Ja.
En ese caso sí que hay lechuga y tomate y pepinillo. Es un poco más contundente en ese sentido. Pero sí, se puede comer con una mano ahí sentado en el coche o en un parque, donde sea.
Bueno, aquesta gairebé se es pot menjar amb una mà. Sí, sí. No? Més o menys.
En, sí. En nuestro caso, sí.
En el caso
de los chicos ahí, con las triple hamburguesas o las cuádruple hamburguesas, pues no.
Tenim, aquests,
ni
no.
Con dos manos.
No. A tot això, estem aquí amb Matt Golding, primer perquè ens agrada molt parlar amb Matt Golding, però perquè el proper dimarts 5 de novembre milions de nord-americans estan cridats a escollir qui serà el seu proper president, si Kamala Harris o Donald Trump. No sé si has votat, per cert.
Sí, he votat. Jo soy residente de Norte Carolina,
Carolina
que
és
un estado muy importante en estas elecciones. Normalmente es un estado que se llama un estado lila, no rojo ni azul, entre medio, básicamente. Es decir, que cada voto cuenta bastante. Estoy, como muchos, muy nervioso.
Estás nervioso, ¿eh?
Pero mol. Me da mucho miedo para el futuro de nuestro país, la verdad.
Y del món, també.
Y del món, porque, obviamente, si gana Trump es otro mundo, si gana Harris es otro mundo. Y
completament.
Y el impacto global es inmenso. Immenso.
No sé si t'intercanviaràs algun WhatsApp a la nit electoral amb José Andrés, per exemple.
Sí, bueno, José y yo, como hemos trabajado juntos durante años y somos muy buenos amigos, sí que estamos en contacto mucho. Todo el mundo sabe básicamente la opinión de José sobre el señor Trump, que no son muy amigos, no. Para nada.
Es muy amigo de Barack Obama.
De Obama, de los Clinton y ahora de Kamala Harris también, incluso.
Ajá.
Trabaja mucho en el mundo de nutrición y de comida dentro del gobierno americano. Él sabe que para trabajar bien y para realmente realizar impacto potente en el país, en el mundo, tiene que trabajar con los dos lados.
Ja.
Y lo hace muy bien, de hecho.
Y ahora pensaba, si guanya Trump o si guanya Kamala Harris, això també canviaria d'alguna manera o influenciaria les polítiques alimentàries nord-americanes?
Clar que sí, clar que sí. Y, por ejemplo, durante la época de Obama, Michelle Obama se dedicaba mucho a la nutrición de las, bueno, en general la comida de las escuelas americanas, intentando cambiar un poco el nivel de nutrición dentro de las escuelas, más comida fresca, menos comida industrializada o congelada. El huerto que puso en la Casa Blanca, una cosa simbólico, pero un símbolo potente de, oye, la comida siempre tiene un valor primario en la sociedad y nosotros, los americanos, norteamericanos, hemos crecido sin mucha conexión a una cultura culinaria, a una historia culinaria y por una parte es porque es un país tan inmenso, pero por otra parte no había este enfoque en los primeros años de Estados Unidos y hoy en día aún menos. Entonces, sí, hay chefs y hay gente y hay varias personas dentro del mundo político que están intentando cambiar un poco este tipo de enfoque. Porque todo empieza con la comida, todo, la historia, la parte económica, la parte política.
¿Has tastat las patates, per cert?
Vamos.
A veure. Molt bé,
Compran patatas de Idaho, que son las mejores para freír, que no son hipercrujientes, pero tienen textura agradable, muy saladas.
Muy saborosas.
Y también tiene sabor de patata.
Sí.
No es sabor de sal y crujiente nada más, como las de McDonald's.
Bé, hem ja dit algunes coses òbvies que la cultura o la gastronomia nord-americana ha exportat al món, però ens havíem proposat amb tu, Matt, de dir-ne algunes que a priori no són tan òbvies i que també els americans, els nord-americans han exportat arreu del món.
Va.
Comencem per una, que és la pizza congelada.
The trouble with some of those cheap frozen pizzas is by the time you finish adding things to make them taste better, they're not so cheap anymore.
En general, la comida congelada empezó más o menos en los años 1920 con un hombre que se llamaba Clarence Birdseye. Y Birdseye es una marca muy reconocida todavía en Estados Unidos porque él empezó a congelar guisantes, que para mí sigue siendo la mejor verdura congelada que existe, ¿no? Los guisantes congelados realmente son buenos. Si no tienes acceso a los pesos de Maresma en marzo, los guisantes congelados en agosto son muy buenos. Pero a través de esta tecnología de congelar comida en una manera rápida, para mantener la textura, el sabor, de esa técnica vino la pizza congelada. Leo Gufre era un italiano, americano italiano en Nueva York que empezó a vender pizzas para takeaway.
Ajá.
Desde allí empezó como un boom de pizzas congeladas. Y de las pizzas congeladas, después vino otro boom de cenas congeladas. Cenas enteras. Lo que se llama ahí un TV dinner. Lo sacas del congelador, lo pones en el microondas, te sientas delante de la televisión y miras una, tu serie o tu peli, lo que sea. Esa es la visión clásica de Norteamérica en los 60, los 70. Gente buscando una manera más conveniente, más rápida, más económica, pero perdiendo la esencia de la comida, ¿no? La comida no es solo el sabor, sino la conexión social.
Claro.
Nos sentamos aquí en la mesa y hablamos cara a cara.
La comensalidad.
Yo creo que es muy, muy importante. Un poco la comida rápida destruye esta parte, este hilo tan importante de la comida.
Segona cosa, el sushi és una elaboració japonesa, òbviament, però no tot el sushi és d'origen japonès, i el California Roll, que el California ja, diguéssim, ens dona una pista, és una reinterpretació nord-americana que també ha triomfat a tot el món i que es veu que es ven a tot arreu.
Totalment, totalment. Todo el mundo sabe que sushi nació en Japón, en Tokio, como una forma de comida de calle. Tú volviendo de trabajo o de los baños públicos, parabas ahí a comer un par de nigiri y luego a casa. Pero en los años 70, unos chefs japoneses americanos que habían viajado a Los Ángeles empezaban a experimentar un poco con la forma de sushi y los sabores de sushi, aportando sabores más familiares, más conocidos allí en Estados Unidos a la forma de maki. Y el California Roll obviamente es el ejemplo más famoso. Gracias al California Roll viajaba mucho mejor el sushi en plan internacional. Porque, mira, si vas a un sushi aquí en Barcelona, la mayoría, la gran mayoría son sitios de sushi que enfocan en maki.
Sí.
Y maki cada vez más elaborado, ¿no? Con mango, con salsa picante, con la gamba frita encima, con anguila, con todo. Y eso es todo más o menos gracias al maki de California Roll, que triunfó en los 70 y luego empezó el boom de sitios de sushi en Norteamérica y luego en Europa.
Y Europa. ¿Qué aporta, per cert? ¿Porta Filadelfia?
Filadelfia.
¿Y Crank?
Crank, uh-huh. Filadelfia y Pepino.
Y Cogombra. ¡Guau! Sí. Quina combinació, quin geni.
I tenies la part cremosa, el toque de mar i la part crujiente.
I el cruixent. Del, que,
del, i luego semillas de sésamo encima i tiene su qué. Pero un japonés te diria que sushi no es.
Sí. De fet, el ramen, que és un plat japonès que ha triomfat a tot el món, la història d'aquest plat també està una mica relacionada amb la presència dels Estats Units després de la Segona Guerra
Mundial,
no?
El ramen es un buen ejemplo de cómo viajan los platos, ¿no? Porque el ramen viene de China. Llegó a Japón en el siglo XIX. Bueno, no era muy, muy, muy popular, pero sí, tenía un papel en la sociedad japonesa durante esos años. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los años después, con la presencia americana, llegó un montón de trigo americano. Y ese nivel de trigo, el acceso al trigo más barato, más económico, realmente creaba más demanda y más acceso a bolis de ramen económicos. Hablamos de japoneses recuperando de la guerra, buscando comida rápida, económica, y de golpe tienes un montón de trigo americano para hacer los fideos. Y así realmente tomaba su forma más moderna el ramen. Desde entonces ha viajado a través de Japón a Estados Unidos, obviamente ha llegado aquí, bueno, llegó aquí a España hace 15 años, 20 años, aquí en Barcelona con Ramen Hiroya. Sin el éxito o sin la presencia de trigo americano, no hubiera sido tan exitoso.
Interessantíssim. Anem a una altra cosa que potser si la gent mira l'envàs, perquè aquest es pot comprar directament als supermercats, ho veu, no? Però és el Tabasco.
Big Bang, Tabasco. El sabor s'expande. Big Bang en tu pasta. Big Bang en tus pizzas.
El Tabasco, que per cert ho expliqueu molt bé a un dels capítols d'Omnivore, que és la sèrie documental que ha rodat durant 4 anys, Mare de Déu, amb René Redzepi, el cuiner i propietari del Noma, i que s'ha estrenat aquest estiu a Apple TV amb un èxit monumental, perquè em consta.
Bueno,
sí?
Sí, bueno, ha sido un viaje muy largo con René y yo y con Omnivore. Y visitamos la fábrica de Tabasco en Luisiana. Y sí, Tabasco es un producto que ha viajado mejor que Coca-Cola, por ejemplo. Tabasco está disponible hoy en día en 198 países, comparado con Coca-Cola 195, que es wow. Realmente increíble. Pero siguen con el mismo proceso, lo hacen, se fabrica dentro de los barriles de roble durante 3 años, un proceso de fermentación y tal. Pero bueno, la importancia de Tabasco no es el sabor, si te gusta o no, porque sí, es algo muy personal.
Sí.
El Tabasco siempre ha sido un puente de un mundo picante a los países donde no hay cultura de picante. Si vas a los países nórdicos y donde no hay nada de cultura de picante, pero siempre había Tabasco en la mesa de un restaurante o dentro del supermercado. Y gracias a Tabasco había este boom de picante en la forma de salsas picantes, obviamente, sobre todo, pero también en los pimientos que estamos cultivando en 2024 son más picantes que nunca.
Yeah,
hablamos
yeah.
De cosas a un nivel estratosférico impensable.
Següent cosa que ve dels Estats Units, jo crec que aquesta, no sé, potser m'atreviria a dir que és de les més sorprenents, que és l'amanida de formatge de cabra calent. Aquesta amanida, bé, repetidíssima, no? A milers de restaurants.
No, la verdad que m'encanta este ejemplo, porque Alice Waters, que es la chef, la fundadora de un restaurante muy famoso, Chez Panisse, de Norte de California. Lo que aportaba Alice Waters a la comida de California y a la comida norteamericana es una conexión entre el local, la temporada y la comida en la mesa. En un país donde hay recursos inmensos, no había tanta conexión entre un local y los sabores del local. Entonces, ¿qué hacía ella? Ella, en los años 90, inventó una ensalada muy sencilla, con hojas frescas, una mixta de hojas de California, de ahí al lado del huerto del restaurante, con queso de cabra fresco, cremoso, de un quesero del mismo pueblo, básicamente. Bueno, lo pone en el horno, cubierto en pan rallado, y sale crujiente, caliente, cremoso, y el contraste entre las hojas frescas, crujientes, y el queso caliente y cremoso, para mí es algo que realmente me chifla. Y sigo haciendo esta ensalada en casa. Es de las primeras recetas que yo aprendí cuando tenía 16 años.
Pero de la manera de Alice Waters?
Sí, totalmente.
Ah, bueno, clar, aquesta no és
de su mismo libro.
Ah, que no és la que se serveix a la majoria de restaurants, perquè és el formatge de cabra que tots recordem, de forma rodona, amb aquella crosta arrodonida i planxada. Però no, veig que això és una altra...
La forma de Alice Waters, jo crec que és mucho mejor. Para mí, personalmente, porque se puede comer todo y tienes como una croqueta de queso de cabra, básicamente.
Wow. Boníssim. Yeah. Sí. Podríem continuar, encara que no tenim més temps, però bé, m'ha alegrat realment descobrir, Matt, que anava una mica més enllà.
Sí, bueno, yo siempre quiero explicar un poco más la historia completa, ¿no? Porque no es tan sencillo como, oye, los americanos exportan cosas de fast food y punto. No, hay unas culturas muy, muy profundas y unas raíces muy interesantes que tienen su valor. Es un país de 350 millones de habitantes, gente de todo el mundo viviendo ahí. Dentro de este potaje cultural salen cosas muy interesantes, salen platos increíbles.
Seguiràs la nit electoral el dimarts?
Clar que sí, clar que sí. Muy nerviosa.
No dormiràs, no?
Ai,
i faràs alguna cosa especial? T'he d'imaginar...
Normalmente invito amigos americanos a casa.
Ah, sí?
Y hago unos platos emblemáticos.
Oh,
a veces hago un smash burger, unas alitas de pollo, cócteles, en este caso, muchos.
Per pair els resultats, depèn de com.
Totalment. Y intentamos celebrar mientras estamos mirando con mucha preocupación los resultados.
Matt Golding, un plaer, de veritat, escoltar-te. Periodista, productor i escriptor, nascut a Califòrnia i vivint a Barcelona des de fa 14 anys. Ens trobem un altre dia on sigui.
Soy más barcelonés que americano, eh? Sí.
Continuem, que mare de Déu, hem estat parlant i mira... Ara què farem amb això? Ens queda l'hamburguesa mig freda, ens la menjarem igual,
bueno,
no?
Igual, clar que sí.
Un plaer, Matt, una abraçada.
Muchas gracias por todo, eh?
A cannibal restaurant in Berlin. Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies. Tancat per descans del personal.
I ara el Salvador García Arbós i la seva frase caçada en un vol en un restaurant. Haurà sentit alguna cosa en anglès?
This is so cute.
Hi. Solen vestir sempre d'esport i són eloqüents, extrovertits i entusiastes quan parlen. Oh my God, I love it. This is so cute. Oh my gosh. I no és bonic això? Demanen black coffees, que és un cafè tal com raja. Lattes, que seria un cafè amb llet més pijet. Expressos, ja ens entenem. Ice coffees, cafès amb gel però més aigualits. Americanos, filter coffee, cafès molt endolcits, amb xarop de vanilla, salted caramel. Carrot cakes, que seria un coc de carrota. Cinnamon rolls, un rotllo de canyella. Fan el brunch perquè no els hem sabut explicar que fem esmorzars de forquilla collonuts. Molts van en bici i una colla són ciclistes pro. Hi ha gent que els odia i els anomena expats o expats. Hi ha molta gent que els defensa i estima perquè aporten riquesa i cultura. Tenen mala fama per culpa d'empresaris especuladors, explotadors, energúmens i sense escrúpols, responsables de l'escalfament del planeta i d'unes quantes guerres agudes i per haver. Si algú vota en Trump, no sé pas què hi fa voltant por. Que no li sap greu que li diguin Yankee Go Home, que pensi que si vol fer una America Great Again, que se'n torni, que té molta feina. Com a tot arreu, n'hi ha d'inconscients, però també n'hi ha molts de conscients amb el planeta i amb la humanitat. M'amenen al cap d'admirables, com l'Angela Davis, en Noam Chomsky, la Carole King, en Tom Morello, en Bob Dylan o la Billie Eilish.
Nyap o top?
I una setmana més, com és tradició, torna el Nyap o Top, que és aquest espai de referència entre els clients del nostre restaurant, on decidim si un producte és una genialitat o bé és un desastre. I avui que tenim la bandera nord-americana onejant el restaurant Caníbal, perquè
sembla?
Això gairebé és un monogràfic. Gerard Jubany, ben tornat. No sé
Gràcies.
Qui s'ha ofert com a voluntari avui per tastar el producte que tenim.
Doncs mira, avui s'ha ofert un voluntari, una persona que viu per motius laborals molt més enllà de les nostres fronteres, o sigui, passat Lleida, més enllà de Lleida.
Més
cap allà de Lleida.
Ostres.
Concretament viu als Estats Units perquè és el corresponsal de Catalunya Ràdio a aquell país.
Francesc Garriga, bona tarda, bon dia per tu, què tal?
Bona tarda, bon dia, molt bé, aquí ja preparant-me pel que ens ha de venir sobre.
Uau, quarts de vuit del matí.
Sí.
I no saps, has esmorzat ja o no? O esmorzaràs el Nyap o Top avui?
He pensat, no, deixem l'estómac buit per gaudir encara més del que ens ha de venir. Sí.
No sé com és que has convidat en Garriga avui el Nyap o Top, a veure.
Bueno, pues perquè és el referent informatiu del moment. Pensa que d'aquí un parell de dies, no? És dimarts,
sí,
no?
Sí, avui som diumenge.
Doncs hi ha les eleccions presidencials americanes, no hi ha un favorit clar al títol, ni tan sols sabem si algú voldrà disparar l'altre l'altra orella de Donald Trump. Per tant, estem tots pendents del que ens explica en Garriga aquests dies.
Sí, i tant. I nosaltres l'hem trucat per parlar de menjar, òbviament.
Exacte, perquè volem que en Garriga ens confirmi o desmenteixi la visió que tenim des d'aquí de la gastronomia americana, amb uns supermercats plens de productes que semblen creats per un nen de 8 anys amb sobrepès.
Sí, sí, sí. És una mica així o no? Mare de Déu.
Hi ha molta coloraina. Ja. Els agraden molt les coloraines. Tu vas per un supermercat i si és un dels grossos et trobes molta varietat i amb molts colors. Els agraden molt els colors i com més llampants millor.
I allò del king size, no? Que tot és gran,
sí.
No?
No, no, hi ha productes... Mira, vaig tenir fa uns dies el meu germà de visita i em deia, però a veure un moment, aquí no es pot comprar quantitats normals? Dic, no, no es poden... És a dir, és molt difícil trobar una dotzena d'ous, per exemple.
De veritat?
Molt difícil.
I quants en venen? 24?
12, perdona, sí, 24 i 12 si estàs de sort. Però allò, si vols comprar 6 només, no, que és el que compraries tu, no, trobes allà unes caixes llarguíssimes o després coses tan tontes com...
Mengem truita sovint, no? Doncs...
Bé, i de dos ous mínim, perquè si no, això no s'acaba.
I ara, si obríssim el teu rebost o la teva nevera, t'atreviries, per cert, a dir-nos que tens ara la nevera? Perquè no sé si la teva dieta deu haver empitjorat una miqueta, eh? O no, o com...
Han pitjorat perquè per feina em toca viatjar bastant i llavors, clar, quan viatges, és allò que a vegades no tens temps i vas al lloc que trobes o dius, home, ja que sóc aquí i he vist que hi ha aquest restaurant que té certa gràcia, home, deixa-m'hi anar. I vas a un restaurant i home, tampoc t'agafaràs la cosa més sana a vegades, no? O si fins i tot et vols agafar la cosa més sana al restaurant, no, agafaré una amanida amb salmó. Allà, és que t'arriba allà el salmó sencer gairebé.
Yeah.
Taco de salmó enorme, amb unes salses, i penses, clar, és que el que guanyo d'amanida ho perdo per la salsa, i llavors diguem-ne que no puc menjar gaire sa. Però a casa, si sóc a casa, intento no allunyar-me gaire del que menjava a Barcelona dintre de les possibilitats. Passa que per fer la mateixa dieta, doncs segurament has de gastar més diners.
Clar, perquè has de trobar els productes, no? Per exemple, l'oli d'oliva verge extra, el trobes amb facilitat aquí?
Sí, sí. Els supermercats en tenen, el que passa que, vaja, ara ja no sé quin preu pagueu a Barcelona, perquè ara fa temps que no faig la compra a Barcelona.
12, encara uns 12 euros, 10 euros al litre.
Sí, ha baixat una miqueta. Més al voltant de 10.
Sí.
Bé, doncs ara aquí ja és una mica més car, perquè aquí hi ha un problema, que és que hi ha gent que no té recursos, i aquesta gent pot comprar menjar. Ara, el menjar que pot comprar és menjar que s'acosta al que és el fast food.
Anem a això de les eleccions que dèiem. Jo no sé si algun dels dos aspirants a la Casa Blanca ha fet propostes per millorar l'alimentació dels americans, perquè això recordo que Obama i la seva dona s'ho van currar bastant, diguéssim, amb els horts aquells, no? de la Casa Blanca i tot allò.
Més la seva dona. De fet, la seva dona, en Barack, el marit, explica que ella li controlava la dieta i que vigilava molt el que menjaven les nenes i que a la Casa Blanca hi havia certs productes prohibits. T'asseguro que això, la que va entrar Trump, va acabar-se. I Biden, jo diria que ha tornat una mica a certa normalitat, però no... Ara, vaja, segurament alguna proposta pot haver fet Kamala Harris, però segur que Trump no. Això de l'alimentació...
Sí, sí.
Pensa que aquí els agrada molt poc que els diguin què han de fer en general, encara menys què
han de menjar. Clar. Sí, sí. I de restaurants? Ara pensàvem aquest, el Jaleo, no?, del José Andrés, que tens aquí a Washington. No sé si queda a prop de casa o hi has anat o no?
Em queda 20 minuts a peu de casa i hi he anat diverses vegades. I la veritat és que el Jaleo a mi m'agrada.
Ah, sí?
A mi el Jaleo m'agrada.
Ens hem d'imaginar pa amb tomàquet, diguéssim, fet amb tomàquet
amb
de penjar? Sí,
ens hem d'imaginar... Jo, la meva experiència és que si tu tanques els ulls, pots tenir la sensació que ets a Barcelona.
Ah, mira.
Pel nivell del producte. A Barcelona, a un lloc...
De guiris, ara em diràs...
Segons on vas de Barcelona,
dic,
també...
Em dirà la Rambla,
és a dir, a Barcelona segurament pots menjar tapes molt pitjors que les que et menjaràs al Jaleo. És a dir, perquè tu et menges allà una escalivada... i és boníssima. O et menges un pa amb tomàquet i és pa amb tomàquet de veritat. I demanes unes amb mandonguilles i tenen gust de mandonguilles nostres, diguem.
Doncs confiem, veus? Francesc Garriga encara té un bri d'esperança per menjar bé a Washington, que és anar al Jaleo del José Andrés. Música. com ho farem, això? Perquè, tot sigui dit, nosaltres estem parlant aquí en videoconferència, vull dir que tenim el Francesc Garriga aquí, que el veiem a través d'una pantalleta.
No, com que avui ens separa la distància, alterarem una mica el format de la secció, i li he demanat al Garriga que triï 5 productes d'allà d'un supermercat que li quedi a prop, 5 productes, digue-li, interessants, estrafolaris, i que faci un rànquing, faci un tast i faci un rànquing, una classificació d'aquests productes de més top a més nyap.
Uau, també pot dir que són tots un nyap, però bé, intentarem fer la gradació.
Fan bona pinta tots.
Sí. Em sembla que són 5 begudes.
Sí, mira, vaig anar a un supermercat una mica especial a buscar begudes d'aquestes que vaig pensar, vés-los a buscar coses que només puguis trobar als Estats Units. N'hi ha dues que són de temàtica electoral. Una es diu, a veure com es diu això, Trump Tònic.
Trump Tònic. Una beguda inspirada en Donald Trump.
Amb
Donald
Trump. L'etiqueta que es veu el Donald Trump dibuixat, eh?
Sí, que i això diuen que és una beguda, com una Fanta, una beguda de gasosa, de raïm, amb no sé què més que diu aquí. Raïm, bàsicament.
Raïm. Sí.
El color és de color així una mica ataronjat. Sí.
Artificial, artificialet, podríem dir.
Sí, doncs espera't a la beguda de Joe Biden. Això, evidentment, ho van preparar per tenir un Biden-Trump i no han arribat a temps de fer la càmela.
Clar.
Que això és Biden-Berry. I això és, doncs, beguda de fruits del bosc de Joe Biden.
Color blau intens.
Color pitufo. No es diu pitufo,
sí,
això a vegades
més. Sí.
És color absolutament artificial. Diu que està fet amb material de candidat 100% reciclable. Per tant, diguem-ne que...
Bueno.
Llavors, voleu que provi aquestes dues?
Ensenyo
totes. No,
les ensenyem i
totes.
Després provem com? Vinga.
Llavors, vinga, et pujo l'aposta. No sé si heu anat mai a Nova York, però allà hi ha un postre típic, que és el cheesecake, el New York cheesecake, i m'encanta. Sí. Doncs bé, beguda de cheesecake.
Ai!
Ostres!
Fanta de cheesecake.
Deu ser poc dolç, això.
New York Deli Style Cheesecake Soda. Original flavor.
Original. Val.
Bueno, aquí tenim la beguda de crema catalana, tenim aquí. Vull dir que
és
tampoc
veritat.
No estem gaire lluny d'això.
Sí, és veritat. Sí. El que sí que potser estem una mica lluny és aquesta que ve ara.
A veure.
Bacon soda.
Bacon!
Beguda amb gust de bacon. Sí.
No. Per què? Per què això?
Doncs perquè els agrada molt el bacon. Aquí el bacon es considera com una autèntica delícia i com una cosa gairebé una delicatessa en absoluta. I els agrada molt. Però saps quin és el producte més popular quan veus partits de futbol americà i, a més, el producte estrella quin és?
Quin és?
Doncs el que té aquesta beguda. L'aleta de pollastre.
No! Una beguda
aleta! Buffalo Wing Soda.
No! Quina angúnia!
Així de color taronjat.
I color taronjat també... Però, perdó, estic llegint a dalt a l'etiqueta Artificial Flavor o alguna cosa així. O sigui, com a reclam m'estan dient que és artificial?
Artificial, sí. Clar,
perquè no et pensis que és l'oli que ha sobrat a la fregidora.
No,
exacte.
No ho faríem, no? Servir mai, això d'artificial. Bueno,
és terrible.
Ai, senyor.
Artificially flavored, sí.
Sí, mira. I ara per quin comencem?
Comencem pels electorals.
Comencem.
Comencem per Trump. A veure. No, per Biden, que ja està retirat. Va.
Biden.
L'obro aquí en directe, eh?
Mira. Sí. A veure.
Bo.
Pobre Garriga.
O sigui, fa olor de... de medicament, et diré gairebé, o de Fanta.
Fa olor de Biden.
Tractant-se de Biden. A veure.
Hosti, quin glob, tu.
Un tast generós.
Bueno, està esmorzant, pobre. Clar.
Doncs mira, està bé. Mira. És com una Fanta d'aquestes de gustos una mica estranys.
Ah.
Sí. Però no és terrible, eh?
No.
Està repetint.
Però té gas, és gasosa, no?
Té gas, però no té molt gas.
Ja.
No sé si és que està ja mig oberta.
Està fent un Biden.
Mira,
està entrant
no està
en descomposició.
Biden,
això?
Biden, bueno.
M'ho podria demanar.
Va.
Molt bé.
Anem a Trump?
Donald Trump. Pobre Garriga, heu de pensar que per ell són quarts de nou. Si tindrà gust.
Aquí a l'olor ja no m'ha agradat tant.
Gust d'orella.
A veure. Doncs, perdona, tampoc està malament.
Mira. Estem descobrint coses.
És el mateix fabricant, no? Sembla, aquests dos. Vull dir...
Sí, té com un gust de raïm.
Ah.
Doncs, perdona, mira.
Vot a favor de Trump.
Si un dia vols fer la gracieta allò en un restaurant...
Tu prendries.
O sigui, crec que m'agrada més la de Biden, però la de Trump tampoc està malament.
Mm-hmm. Val, o sigui, primer...
El fabricant no ha anat a fer un candidat clarament pitjor que l'altre.
No, ha intentat, no, no, no. ha intentat fer bé.
Està com a les enquestes.
Sí, molt bé.
50-50.
A veure, va, entrem a territori ja una mica més delicat, crec. Anem al cheesecake?
Sí, anem al cheesecake.
S'ha sentit ara, el gas.
Hosti, això. O sigui, t'ho juro que és com si tu et fotessis el nas
un cheesecake. Esnifant un cheesecake.
A mi m'agrada molt el cheesecake, eh? O sigui, vagi per davant, això. A veure.
Bueno, doncs vinga, juguen amb avantatge, aquest.
Ai, fa una mica d'angúnia,
I és que el color...
Oh!
Què?
Oi. Això és com si t'estiguessis bevent el suc que quedaria d'un cheesecake. És a dir, si tu tomes un cheesecake i el deixes al sol molta estona, que quedaria mig desfet.
Però...
I a més és que fa la sensació de... M'estic bevent una cosa que no hauria de ser líquida.
T'estan plorant els ulls o des d'aquí m'ho sembla més...
Bueno, no, una mica, una perquè mica, a aquesta hora del matí...
De moment ja porta un Biden, un Trump i ara ha fet un glob de cheesecake.
Va, anem al bacon.
El bacon, bacon.
Quina barreja que m'esteu fent fer.
Hòstia, això perquè entenguem l'equivalència seria com si aquí féssim una beguda de fuet.
Oi.
Doncs sí, ben vist.
Oi.
Ui, l'olor.
Bo.
Fumadet, el bacon de bona qualitat al porc.
Ànims, Garriga, va.
A veure.
Bona glopada.
Ui, està convulsionant.
Ai.
Està convulsionant Francesc Garriga.
No.
La beguda de bacon no, eh?
No. Ui, és a dir, a veure, no té gust de... Bueno, sé que té una mica de gust de bacon.
Sí.
Però no és agradable.
Una mica com el cheesecake, no? Que t'estàs bevent una cosa que dius, això no m'hauria d'estar bevent.
Però sí, és a dir, no. Ara mateix, a la cua de la classificació, clarament el bacon. Però espera't.
Espera, que en falta un encara. Ara.
Falten les aletes de pollastre.
Això és com si aquest aquí féssim una beguda de fricandó, per exemple.
També.
No? Alguna cosa així.
Sí.
A veure.
Ai. Beguda d'aletes de pollastre.
De color és com una Fanta de taronja.
Sí.
El mateix taronja. Fa poca olor.
Oh? Ui. Ara et vindrà, ara. Tu no pateixis. Que això té pinta.
Serà... L'olor, de moment,
serà
no em diu res. A veure.
Ai.
Ha
trigat a fer efecte.
Sí.
Enganyava.
És suc de pollastre, tio.
Suc de pollastre?
No. Quina angúnia.
Suc de pollastre?
A veure, el tastaré una mica més, eh?
No, home, no cal.
A veure, sí.
Ai.
Sí.
Quin patir, per favor.
Suc de pollastre amb gas.
Home, està ben aconseguit, eh?
O sigui, independentment de la moralitat del producte, està ben fet.
Sí, a veure, això com t'ho qualifico? Què anem, del més bo al menys bo?
Sí, va.
Jo et posaria...
En primer lloc.
Biden Berry.
Guanya
segon,
Biden.
Trump Tonic. És que mira, se m'ha fet expressament, eh? Però per l'ordre que ho hem tastat. Cheesecake soda. Bacon soda i, per últim, buffalo wing soda, l'última.
O sigui, aletes de pollastre són...
Són el nyap total.
Sí. El nyap absolut.
És a dir, algunes d'aquestes és possible que es quedin a la nevera. N'hi ha que van directe a l'aigüera.
Què dius?
Biden i Trump...
És
possible que es quedin.
Per la nit electoral, home, et poden ajudar. Exacte, un glopet depèn de com, cap aquí o cap allà. Em sap greu, perquè ara esmorza alguna cosa, menys alguna cosa sòlida.
Sí, ara toca esmorzar de veritat.
Què faràs avui per esmorzar?
Truita.
doncs mira, potser... potser...
Escolta'm, m'ha agradat molt aquest format de nyapotop. Un altre dia, més endavant a la temporada, hem de tornar a emprenyar el Francesc Garriga i fem un altre rànquing.
Volem sòlids.
Sí,
de sòlids. Tu creus que pots trobar barbaritats sòlides
mira,
en els supermercats?
L'altre dia vaig veure Oreo de Coca-Cola.
Què dius?
Oh!
Que t'asseguren que tenen també... com petacetes, i llavors tu t'ho menges
per
i tens la sensació...
La bombolla.
Sí. Aquí et pot passar al revés, o sigui que t'estàs menjant una cosa que t'hauries de veure, no? Al revés.
Exacte.
Que aquestes
sí.
sodes, eh? A
Això
veure.
És com un restaurant de luxe, que barregen les sensacions.
Ai, sí. Tal qual.
Sí. Sembla que hagis passat pel celler de Can Roca.
Tenim unes ganes, el Jovany i jo, de venir a Washington, que ni t'imagines.
Sí. No, mira, ara, a la pròxima vegada que vingui cap a Barcelona, ara per Nadal, us portaré unes ampolles
de
regal. Us portaré la beguda de aletes de pollastre.
Molt bé. Farem un un xin-xin a la teva salut. Francesc Garriga, de veritat, moltes gràcies per ser avui al restaurant Caníbal. Alimenta't bé, si us plau.
Sí, ho intentarem.
Sobretot aquests dies que se't gira una miqueta de feina, i sort dels nord-americans i de retruc a la resta del món, perquè depèn de com vagi això, pinta malament la cosa.
Pinta emocionant.
Emocionant, emocionant. I t'esperem el següent dia.
Molt bé, doncs aquí estaré, a disposició.
I acabem, com sempre, ja ho sabeu, amb una especialitat que avui, mira, també ens connecta una mica amb els Estats Units, que és el restaurant Dr. Beer and Mr. Friend, que no sé si el coneixes, però no. Està aquí a Barcelona i serveix una mica menjar d'aquest cajun a l'estil de Louisiana. Així que escoltem a veure quin és el seu plat estrella.
Va.
Gràcies, Francesc, una abraçada.
Adéu, abraçada.
Fem un dels plats més típics i característics, per no dir canyers, del menjar cajun, el gumbo. Consiste principalment de dos ingredients, arròs i brou. Si bé hi ha moltes receptes i maneres de fer-ho, nosaltres decantem per fer un brou amb gambes i ceba. I el roux, que és la barreja de farina i oli, que és el motor d'aquest plat. També la nostra recepta porta pollastre, gambes, chorizo, verdures i ocra, convirtiéndolo en una sopa espessa amb molt, molt de sabor.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Benja Estacio, Pilar de Pedro, Silvia Andrés, Albert Castellví, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Cuando abres una puerta a buscar comida más conveniente, más rápida, te conviertes en una persona buscando cada vez más una cosa así. Y no quiero perder la esencia de la cuina catalana. I hope you're coming back to New Orleans. You know it really is that land of dreams. There's no other city like New Orleans. I knew that I just couldn't stay away, so I came back and now I'm home to stay and rebuild my life in New Orleans. Stormy weather may come and go. Mother Nature may put on her show. Still in my mind, there's nowhere else to go. So baby, won't you please come home to New Orleans, where they still say hello to the music and the culture and all the people that you know. There's just nothing more than New Orleans. Nothing more than New Orleans.